Bona tarda. Els Mossos d'Esquadra investiguen un professor de secundària de l'escola Tau per possibles tocaments a un alumne. Segons avança el portal 324 i confirmat el mateix centre i els Mossos d'Esquadra a Cugat Mèdia, el Tau va notificar el cos policial aquesta setmana passada dels fets. Segons han explicat des del centre, un alumne hauria de fet saber a l'escola el comportament inadequat per part d'un professor. Seguidament, l'escola va avisar la família i va activar el protocol pertinent en aquests casos, que és notificar al Departament d'Educació i als Mossos d'Esquadra els fets i apartar el docent de les seves tasques i del centre mentre s'esclareixen els fets. La Casa Gran de les Arts Escèniques a Sant Cugat, al Teatre Auditori, aviat es rebatejarà i portarà el nom d'una de les actrius més estimades i reconegudes de la ciutat, Emma Vilarasau. Això ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès durant l'homenatge que l'Ajuntament ha fet a la intèrpreta aquest cap de setmana, coincidint també amb la commemoració del Dia Internacional de les Dones. Els castellers de Sant Cugat han engegat la temporada aquest cap de setmana a casa. Ho han fet amb la Diada de Sant Madí, una trobada rotativa que agermana l'agrupació local amb els collers de Sarrià, Gràcia i Sants, i que enguany s'ha celebrat a la plaça de l'Om. Els ausacs han descarregat 3 castells de 7, el 4 de 7, el 7 de 7 i el 3 de 7. Aquest últim l'han completat en una ronda extra, ja que en el primer intent no l'han finalitzat. Torna Experiències Úniques, una iniciativa de l'Ajuntament de Sant Cugat per donar a conèixer algunes de les empreses i espais de la ciutat que normalment estan tancats al públic i que enguany celebra la quarta edició. Així, entre el 27 i el 30 de març s'han programat 43 visites guiades gratuïtes al voltant de 21 propostes diferents. L'empresa de submergibles Triton Submarins, la seu del Banc Sabadell, els laboratoris Uriac, les cooperatives L'Olivera i La Politja i Europastri són les incorporacions a l'edició d'enguany. I el primer equip femení del Club Rugby Sant Cugat assoleix una final històrica de la Copa de la Reina després de guanyar 45-33 davant el Cocos de Sevilla a les semifinals de la competició. Les santcugatenques han superat les andaluses en un partit jugat a la Guinardera aquest dissabte amb remuntada inclosa. Les de Panxi Castroviejo han encaixat un 0-12 inicial, però han de capgirat el resultat en un joc atractiu, vistós i veloç. Les blau i negres disputaran dissabte que ve la final a Madrid davant el Salvador de Valladolid. Res més per ara. La informació torna d'aquí una hora a la mateixa sintonia i constantment a internet a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
A les 5 i 3 minuts reprenem el Connectats amb l'inici de la segona i última hora d'avui dilluns. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs la veritat és que de moment parlem d'una tarda tranquil·la en aquesta xarxa viària, afortunadament, sense grans incidències que ens provoquin grans cues. De fet, zones carregades és habitual a aquesta hora de la tarda a la B30. Això és a la lateral de l'autopista AP7, aquí sí que hi ha lentitud, aturades intermitents, 1-2 quilòmetres, entre Cerdanyola i Barberà hi ha tots dos sentits de la marxa. Per tant, aquesta B30, aquesta zona del Vallès, sempre va més carregada a aquesta hora de la tarda. Però poca cosa més, com us deia, a la resta de la xarxa viària, també aquestes vies que envolten Barcelona, parlem de circulació còmoda i fluida.
Gràcies, perfecte. Gràcies, Roger. Bona tarda.
Bona tarda.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
La nostra convidada d'avui va decidir ser mestra, feina que ha fet fins que es va jubilar. La seva afició a explicar contes als alumnes l'ha plasmat fa poc amb el seu primer llibre. Avui passa pel Connectats la terrassenca Marta Canals Roera. Molt bona tarda, Marta.
Hola, bona tarda.
Deixa'm que saludem també el nostre company Sergi Estapé. Sergi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La Marta ens explicarà per què va voler dedicar-se a la docència. Per què vas voler ser mestra, Marta?
Bé, a veure, jo vaig assistir a l'escola Maragall, que ja no existeix, que fa anys, i hi havia la directora, la senyora Carme Comerma, que era doncs, una gran mestra. I és curiós perquè de l'escola vam sortir moltíssimes mestres, perquè ens en vam emmirallar molt amb ella.
Clar, o sigui, per vosaltres va ser un referent, sí. No? Us va inspirar.
Un referent, sí. Ens va donar molt, la veritat, a tots els nivells. Era una gran persona, a més amb valors, i fèiem moltes coses interessants a dintre de l'escola. Ella doncs ens treballava, tot i que encara estàvem a l'època de l'escola castellana, ella ens treballava el català, també era una gran defensora del català, ja va posar a l'escola el nom de Maragall, i bé, vam aprendre molt d'ella.
Marta, i, perdona, no?
No, això que és curiós, aquest fet de que sortíssim tantes mestres, ara que també, un altre fet que també l'altre dia estàvem pensant, que en aquella època o eres mestra o eres infermera o dedicaves a fer feines de secretaria. Eren les feines que hi havia, això també. Clar, no hi havia tant per triar com ara, ni molt menys.
Ja. I escolta, Marta, quins cursos, en quins cursos has estat tu mestra? De petits, de mitjans, de més grans?
Jo hi he estat gairebé sempre, cicle inicial i sobretot infantil, que són les edats compreses entre els 3 i 8 anys.
I què és... Sí.
No, llavors són edats que és on s'aprèn a llegir i escriure i també doncs s'aprèn a tot el que és la base de l'educació emocional, el benestar emocional. Llavors és aquí el llibre aquest, La màgia de les lletres, el llibre que he fet, motiva molt perquè els nens aprenguin doncs, les lletres, però també doncs, ajudar en tot el que és la part emocional, a créixer emocionalment sans.
I què és el que més t'ha agradat de la teva feina?
Ah, jo m'he passat molt bé. M'he passat molt bé amb els nens, que els nens que són genials. M'he passat bé també amb les meves companyes, i he tingut unes companyes que sempre m'han ajudat. I hem fet moltes coses, penso que encara em trobo els nens i em fa molta il·lusió, nens, ara ja són pares molts, I em fa molta il·lusió trobar-me'ls i que em parin i poder, doncs, recordar coses de fa anys.
Que bé. Sergi.
Marta, què tal? Com estàs?
Hola, molt bé.
Escolta'm una cosa, com et ve això de començar a explicar contes? No sé si era una cosa que sempre t'havia agradat o com... D'on surt?
Ai, no, a mi sempre m'havia agradat, Des de petita, jo tenia la meva mare, que ja m'explicava contes, Llavors, vull dir, me'n recordo molt, sempre explicava els contes d'una rateta que es deia Susi, i és curiós, perquè en els meus nets jo també els explico contes d'una rateta que es diu Susi. La meva mare es deia Susi, li deien Susi. I bé, suposo que això doncs, ja era com molt normal a casa, això dels contes. I ens ha criat aquestes, perquè la meva germana, tinc una germana bessona, i ella també fa uns contes molt bonics, que els fa pels seus nets. I la veritat, com que a més també dibuixa molt bé, són allò que arriben als nanos. Però ella no els ha publicat, és una cosa més a nivell familiar.
Hem de dir per això que alguns contes són que explicaves eren clàssics, però altres, una gran majoria te'ls inventaves tu, no?
Sí, no, tots estan inventats, tots són inventats. És curiós, però A lo millor, doncs, algun dia que havia de presentar una lletra, doncs, el que feia era a veure com ho presentar perquè arribin els nens, no? I era la nit, a les nits, m'he aixecat moltes vegades per escriure el conte. Perquè moltes vegades el pensava a les nits i llavors al dematí no me'n recordava. Me'n recordava d'un tros m'havia marxat del cap. Llavors m'aixecava i jo l'escrivia. I era la manera. Llavors també me'n vaig donar compte que el conte va molt bé, sobretot que hi hagi un gest que caracteritzi el que està passant amb el conte. I d'aquesta manera, per exemple, per dir un exemple, quan hi ha el conte de l'A, que és el de l'Anna Cridanera, i la nena, doncs, cada vegada que una cosa no li agrada, cridava ben fort. Llavors els nens interactuem, no? Criden ben fort també l'A. I això del gest ajuda, això amb tots els contes, El de la B, doncs, també hi ha un capità, el Barba Bruta, que sempre tira de la sirena i ja. I així, de veritat, és fàcil, Que els nanos s'enganxen amb molta més facilitat que no pas ensenyar les lletres així més en plan seriosa.
M'has fet una mica d'espoiler del que et anava a preguntar.
Sí, he parlat massa, oi?
No, home, no, que no. No, però sí que ja, clar, arriba un punt que fins i tot a altres escoles s'explicaven els contes que tu t'havies inventat, no?
Sí, bueno, em vaig trobar que, clar, venia gent allò que venen substituts, i, clar, de vegades et deien, ai, que xulo aquest conte, com que jo els tenia amb un llibret que havia fet i els explicàvem a l'escola, doncs, ai, que xulo. I alguna vegada, doncs, clar, allò que passa, la gent doncs feia alguna fotocòpia d'algun conte i m'havien dit, mira, a tal escola hi ha uns contes més macos. I clar, dic, ostres, però si són els meus contes. I llavors va ser que el meu marit em el va anar en el registre de la propietat, perquè dic, home, també això que vagin apareixent els contes per tot arreu sense nom, I llavors ha sigut amb la jubilació, quan he tingut més temps, i dic, va, doncs vinga, doncs ara els escrivim i els publiquem, perquè penso que poden anar molt bé.
Sí, sí, d'aquí ve, bueno, decideixes publicar aquest La màgia de les lletres, en els quals, bueno, la seva estructura és el que has dit tu, no? Hi ha les lletres, sí. I cada lletra, doncs el que deies tu, l'Anna Cridanera, la sí. Foca Fina, etcètera.
Vull dir, sí, aquí, bueno, sí.
Busques una mica un ganxo, no?, amb el que estigui un lligat ganxo. Amb la lletra, amb el tema auditiu, també el gestual i també el visual, no?
Exacte, que enganxi els nanos, i de veritat que funciona. Funciona molt, i clar, això pot anar bé per les escoles, però per les famílies també, moltíssim, perquè ja és una manera d'interaccionar de fàcilment, d'enganxar els nanos, que els tens allò amb l'atenció, amb les ganes de veure què passa en el conte.
I quan, perquè a tu t'havia agradat escriure sempre, a part d'explicar contes, t'havia agradat escriure?
Bé, jo només he escrit contes, sí, m'agrada. I reconec que el que passa que, esclar, aquests ja ara estan ben redactats i els altres a vegades els escric tal com em surten, Però, bé, no faré cap altre llibre, de moment. No tinc pensat pas fer-ho.
M'has fet un altre spoiler perquè tornava a preguntar després. Escolta, no, Marta, una cosa. O sigui, no, ho dic perquè si tu vas fer algun curset d'escriptura o així, o has sigut tot una mica autodidacta?
No, autodidacta. Sí, sí. Ho he sigut molt en plan d'anar començant, anar escrivint, i escriuré, seguiré escrivint, això sí. Però no publicar, suposo que no. Ei, no es pot dir mai, Potser d'aquí 10 anys, bé, és que d'aquí 10 anys ja seré molt gran, però d'aquí 10 anys potser dic, ostres, per què no?
Ja, les il·lustracions has comptat a... Sí, et deia que les il·lustracions has comptat amb les dues bessones, la Irene i l'Àgueda.
Sí, encantadora.
No? La il·lustració? La il·lustració és important, també, en un conte.
Molt. Vaig tenir molta sort que acceptessin ser les il·lustradores dels contes, perquè faltava molt poc temps ja per publicar-los. I clar, allò que havia trobat alguna il·lustradora i em deien, oh, és que esclar, d'aquí a Sant Jordi queda molt just. I elles, bueno, van dir que sí, s'hi van llançar, i la veritat és que estic molt contenta perquè ha estat un plaer treballar amb elles i bé, bé, ens ho hem passat molt bé, a més a més juntes.
Al principi, quan explicaves a la Carme el tema de que vas, bueno, de que vas inspirar-te una mica amb el tema de ser mestre a través d'una professora que havíeu tingut,
sí,
vas explicar que de 6 amigues que éreu, 5 veu ser mestre, vull dir que aquesta influència...
De 7, 6.
Doncs mira, me'n faltava una.
Encara
més. Deu ser l'Iva.
Sí. No, sóc jo, que em vaig equivocar. Sí.
Ah, val. Doncs déu-n'hi-do, no? Vull dir que
sí,
totes,
sí,
clar, totes treballàveu de lo mateix, amb la qual cosa, no sé si us ajudàveu o explicàveu les penes.
No, també, home, també explicàvem penes, eh? Però, bé, també moltes coses, les coses positives, i a més ens passàvem idees, també. Bé, ha sigut, mira, encara ens trobem, eh? Amb aquest grup de bueno, molt amigues, que un cop al mes anem a sopar juntes. Ja posem la colla
comptes?
De les mestres. No, ara ja no. Però ens diem la colla de les mestres. Sí,
ja,
sí.
Està molt bé.
Tenia una que no, però bueno, tot molt bé. Ja,
l'accepteu?
Oi, ell ens accepta, perquè de vegades som una mica pesades. Sí, sí.
Val, ja, bueno, ja abans ja ho has dit, que no tens pensat continuar escrivint, però bueno, per tu mateixa sí, potser, no? Pels
sí,
nets,
per mi sí,
no?
Pels nets també, i tant. Sí, sí, sí. Ara posar-me així, sí, a fer altra vegada, és que és feina, és molta feina. Si ho vols fer bé, eh?
I com ha canviat, no?, de quan tu vas... Quan vas començar...
Tot ha canviat fer, molt, la veritat. Sí, sí. Mm-hmm. Ha canviat molt, ara hi ha hagut tota l'època de les pantalles, ara sembla que, ei, que jo no estic en contra de les pantalles, però sí que s'han abusat moltíssim i que s'han de tirar enrere, eh? Una mica bastant enrere. I bé, bueno, ja no parlem dels mòbils. No? Mm-hmm. Però bé, bé,
els
jo penso que
ja
va entrant, això va entrant a la societat i estem veient que toca, que és el que toca.
Marta, com portes la jubilació?
Ai, bé, molt bé. Moltes coses faig.
Ah!
Sí, no paro, però bé, m'agrada molt. Faig gimnàstica, miro d'anar quasi cada dia a fer alguna activitat. He estat 9 anys a la Creu Roja, ara aquest any és el primer que ja no hi soc. Perquè també tenia totes aquestes feines així, del llibre, que volia que quedés bé. Llavors també estic, bueno, faig de voluntària a l'escola La Nasta, l'escola que vaig treballar.
Uh-huh.
Vaig cada dimarts i vaig i ajudo una mica, doncs, als nens que tenen problemes amb la lectoescriptura o que els hi costa, eh? Uh-huh. Llavors, doncs, això també va molt bé. Jo penso que estan, bé, que sempre faig de una bona ajuda, no? Allò d'un... ja sí que... una empenteta.
I a banda d'ajudar els altres, tu què fas que a tu t'agradi? Què fas per tu?
Mi?
Sí,
per mi, doncs, bueno, el de la que és gimnàstica, que m'agrada, llegeixo, totes les estones que puc, que tinc un ratet, doncs llegeixo. Cuso, que això no és que m'agradi gaire. Però m'he apuntat amb un curset de costura i ara m'estic fent un vestit pel modernisme.
Ah, quan és la festa?
El dia 10 de maig, em sembla, el 10 o l'11 de maig. Uh-huh. M'estic fent un vestit, però gràcies a la mestra, la Rosa Maria Bosch, que és la meva professora, d'aquí del casal aquest de Sant Jordi, i bé, i em va dirigint.
Uh-huh. Molt bé.
Però bueno.
Però
sí.
Em sembla que el Sergi sap alguna coseta més, oi que sí, Sergi?
Ah,
sí, em sembla que li agrada una mica cuinar, oi?
També m'agrada cuinar, sí, també faig... bé, m'agrada molt pastisseria. Faig molta pastisseria, els meus amics suposo que estan tips de que els hi faci cardenals i cosetes. Bé, no estan tips perquè sempre em diuen que ho faci, eh? I no crec que m'ho diguin per quedar bé, ni molt menys. I una altra cosa que també m'agrada molt són els titelles, perquè he treballat molt amb titelles a l'aula. He treballat, que això no, em sembla que no t'ho vaig explicar, he treballat molt amb el que és l'educació emocional a partir del titella. I això, doncs, a partir dels problemes que els hi passen als titelles, doncs, llavors podem aplicar-los als problemes que passen a l'aula. I això, doncs, també ho he aplicat amb mestres, hem fet... I he estat també ficada en el grup Greres, que és un grup de l'Anna Carpena, que és grup de recerca de sentiments i emocions, i aquí, doncs, també hem treballat molt tot aquest apartat. Vol dir que ens vam formar en aquest apartat.
Això ha ajudat molt. Estàs molt ocupada, Marta?
Sí, estic molt ocupada.
Ja ho veig.
Sí.
Què et dava a preguntar? Trobes alguna cosa a faltar de la teva etapa de professora?
Home, com que vaig anar a l'escola, jo diria que no. Si no, i més, potser doncs, sí que ho trobaria de tant en tant a faltar. Però, bé, com que també ho supleixes amb altres coses, doncs mira, també va bé anar a caminar, anar a fer excursions, fer una mica la teva també.
O sigui que
també ens toca.
Estàs feliçment jubilada.
Sí, la veritat, sí. Sí. Estic feliçment jubilada perquè de moment tinc salut. Això és important.
I tant.
Nostra edat.
Sí. Doncs, escolta, Marta, ens ha encantat tenir-te avui en el programa per conèixer-te. Esperem que continuïs gaudint de la teva jubilació i continuïs amb tota aquesta activitat. Una abraçada.
Vinga, moltes gràcies, doncs,
Que vagi molt bé. Bona tarda.
Vinga, bona tarda.
Sergi, bona tarda.
Bona tarda.
Adéu.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Ens endinsem en el món de l'empresa i anem fins a Castellà, perquè Castellà precisament és a les portes d'una transformació en mobilitat que pot portar diferents conseqüències per al municipi. La famosa Ronda Nord, en parlem amb l'Associació d'Empresaris de Castellà. Guillem Plans, des de Ràdio Castellà, molt bona tarda.
Bona tarda, doncs sí, Carme, estem veient molts moviments a l'entrada de Castellà, concretament als polígons, i més per un desllorigador com és tot el que fa referència a la Ronda Nord, que connectaria millor el municipi amb Sabadell i Terrassa. Per entendre què està passant, tenim amb nosaltres el president de l'Associació d'Empresaris de Castellà, Joaquim Sassé. Bona tarda, Joaquim.
Hola, bona tarda, com estem?
Segons les darreres dades, els polígons superen per poc el 80% d'ocupació. Queda molt espai per a l'arribada d'empreses, Joaquim?
Bueno, més enllà d'aquesta dada, que va fluctuant, però sí, l'ocupació és el que tu dius, és superior al 80%. La qüestió és que tenim aquí el projecte de lo que és Can Bages, no? que farà que lo que és tot el trànsit que pugui arribar aquí a Castellà, doncs en el mig plaç doncs, pugui arribar a augmentar considerablement, no? I més enllà d'aquest comentari del polígon, que encara s'està desenvolupant i que en els pròxims anys tindrà una gran incidència amb el trànsit, doncs, bueno, en els pocs terrenys que hi havia disponibles a lo que és, per exemple, Pla de la Bruguera, doncs, com heu vist, doncs, s'estan fent dues edificacions d'un volum rellevant que és cert que comportaran un augment de trànsit pesat, no? El que entenem per trànsit pesat és camions, no? Doncs sí, aquesta és la realitat del polígon, i bueno, dels polígons de Castellà.
El que comenta el Vox Populi de Castellà és que si venen les empreses és perquè saben alguna cosa que nosaltres no sabem. És a dir, potser tenen més informació sobre aquesta Ronda Nord tan desitjada pel que fa doncs, al sector empresarial que vol connectar millor Castellà amb Sabadell i Terrassa. Vosaltres sabeu alguna cosa que aquest Vox Populi no sàpiga?
Realment no hi ha res que no s'expliqui o no hi ha res que sigui informació que sigui oculta o el que tu dius, no? Vull dir, que hi hagi una informació que no s'estigui compartint. Vull dir, que jo entenc que la Ronda Nord, diguem-ne coneguda com el que seria l'antiga B40, bueno, que serà la B40, vull dir, el quart cinturó antigament conegut, hi ha hagut molta confusió, no?, en quant a el que hi havia o deixava d'haver o quina era la situació real del projecte, no? Realment sí que és cert que el projecte estava mort fa 4 anys, però la realitat d'ara és completament contrastable i és la feina que han fet a l'últim govern, no?, de Sabadell amb Castellà i amb Terrassa, no? I això hi ha un mandat del Ministeri, no?, on ja hi ha aprovat una partida pressupostària per executar aquesta obra. Hi ha un conveni signat entre la Generalitat i el Ministeri perquè la Generalitat executi amb diners del Ministeri aquesta obra, vull dir, això ja està aprovat per Consell de Ministres, i això és una realitat, no? I ara el mandat és de la Generalitat cap als ajuntaments, perquè la Generalitat diu, molt bé, vull dir, farem aquesta obra, però m'heu de dir per on voleu que passi. Llavors, ara el punt en el que ens trobem és que Sabadell, Castellà i Terrassa es tenen que posar d'acord amb un traçat, i aquest és el punt on ens trobem ara.
Quin és el traçat que convindria més als empresaris de Castellà?
La pregunta potser no seria la més acertada als empresaris, no? Vull dir, podríem parlar del que li pot interessar a Castellà en termes generals, no? Vull dir, perquè al final la problemàtica la viu Castellà, evidentment, o sigui, per Castellà és una urgència també connectar quan el més aviat possible amb la C58C, però la mateixa pressa pot tindre Sabadell, perquè al final tot el problema del trànsit rodat que arriba fins a Castellà el pateix Sabadell, o sigui, tothom està interessat i el millor traçat per nosaltres podem dir que seria el que es pugui fer en un menor temps possible. Aquest seria l'òptim, no? El que es pugui executar a la major brevetat possible, però sempre pensant en unes mires a llarg plaç, no? Vull dir, perquè això al final no deixem de pensar que això és una via que és la B40, no? Que és una via que comunica diversos municipis i això en un futur hauria de poder arribar fins a Granollers, no? Que seria el final d'aquesta B40, no? Llavors hem de pensar en una mentalitat de fer alguna cosa pràctic i ràpid, però que tampoc hipotequi, no? O aquesta és una mica la voluntat política que sempre diuen, que no hipotequi aquest futur, aquesta continuació de traçat fins a Granollers, no? Però bueno, la prioritat és que sigui el més òptim i sobretot el més ràpid d'executar.
Les empreses que arriben, però, tenen clar que s'acabarà fent tard o d'hora, no? Potser estan fent una inversió a mig termini.
Per tothom que resideixi no només als polígons, bueno, no només per les empreses dels polígons, sinó per tothom que resideixi Castellà, vull dir, evidentment que això tindrà un efecte molt positiu a Castellà, no? Vull dir, comunicarà la població que ara és a través d'una via de la nacional, que està a la 120, de la comarca, el 124, perdona, que connecta amb Sabadell, no?, i que tens una comunicació amb una C58C, doncs, pràcticament de 15-20 minuts, doncs això solventaria amb 5, no? Això fa que el municipi en si sigui molt més atractiu i, evidentment, doncs això genera oportunitat, no?, oportunitats doncs, per a empreses que s'interessen a vindre aquí i segurament en el moment en què això, poder les empreses sí que tenen una visió més a mig plaç, no?, i una mica més estratègica, però també farà que molta més gent tingui molt més interès a poder, per exemple, vindre a residir a Castellà, no? Vull dir, Castellà, amb tota aquesta connexió, vull dir, no només el polígon, sinó tot el municipi, doncs entenem que sortirà beneficiada.
Fa una mica de por, no?, que aquest creixement sigui sostingut del municipi, que això ja és responsabilitat política, d'acompanyar el creixement de manera sostinguda, però sí que també és una preocupació que sobrevola una mica la població.
A veure, des del punt de vista de lo que és les zones industrials, vull dir, l'Ajuntament sí que t'ha fet uns ponts, uns plans d'urbanització i ho té molt clarificat, el que es pot i el que no es pot fer. Com tu ben dius, els polígons existents estan amb una alta ocupació i els terrenys que queden per edificar realment són pocs, no? Aquí l'impacte més gran que tindrà és la incorporació de Can Bages, no? Aquí sí que tenim 100, no sé si són 100.000 i pico metres quadrats, no? Que des de farà de, sí, uns 14 anys, no? Vull dir que estan pendents de bueno, amb tot el tema de la crisi del 2008-2009, vull dir, és un projecte que va quedar parat, no? Però pràcticament estava llest per recepcionar, no? I sembla que això s'ha activat i bueno, que això es donarà continuïtat i que aquest espai s'incorporarà com el quart polígon d'aquí de Castellà. I aquest serà el canvi més significatiu des del punt de vista industrial, no? Vull dir, per l'altre poca gaire més afectació pot tindre. Vull dir, hem de considerar que aquesta incorporació d'aquests 100.000 metres i quin tipus d'activitat hi vindrà i quin tipus de trànsit generarà, no? I la qualitat també de les empreses. Aquest és el gran repte en quant a creixement des del punt de vista industrial.
És complicat, d'imaginar 100.000 metres en percentatge, més o menys, hi ha calculat quan augmentaria el sòl industrial dels polígons de Castellà amb la incorporació de Can Bages.
Bueno, ara la totalitat m'agafes amb que no tinc la dada, però bueno, home, poden venir unes quantes empreses.
Sí.
I tota aquella zona davant del McDonald's, com si diguéssim ara, que és més visible i et nota una mica més, doncs això, home, aquí poden venir unes quantes empreses. Vull dir, 100.000 metres, no sé, a 10.000 metres són 10, a 5.000 metres són 20, i a 1.000 metres doncs, en tens un centenar d'empreses, depenent, o sigui, són unes quantes. Podria ser un increment, doncs mira, a fer naus de 1.000, que serà molt més, no? Però bueno, podria ser un increment d'entre, no sé, per dir alguna cosa, 100, 200 naus, per exemple, 100, 150 naus.
Quines són les darreres empreses que han arribat i sabeu si n'hi ha que mostrin interès per arribar en els pròxims mesos?
Bueno, ara hi ha aquesta nau, bueno, la que és contigua a Idelogístic, el que era l'antiga Sony, que és aquesta nau que està a la rotonda, que té uns 25.000 metres quadrats, bueno, que això ja entenc que és... Bueno, entenc no, és una, ja és oficial que aquesta nau industrial és una perllongació d'Idelogístic, no? I fer el mateix tipus de negoci d'emmagatzemat. I després una mica més a mitja alçada de la carretera, que també s'està fent una altra nau, doncs també és per una activitat logística, no? Vull dir, al final també hem de pensar que muntar indústries noves és complicat, no? I que la tendència no de Castellà, sinó de tots els polígons és... va més orientada cap a negocis més logístics.
Mm-hmm. Quina mena d'empreses agradaria que s'instal·lessin a Castellà?
Home, amb això sempre que ho parlem amb l'Ajuntament, des de sempre, sempre ho diem, no? Vull dir, la relació és molt bona, realment crec que l'Ajuntament... aquí també podríem dir que sempre hem tingut la nostra incidència, però bueno, hem intentat fer una cultura més pedagògica, no?, de cara a l'Ajuntament de la importància dels polígons, de lo que representa tindre aquest teixit industrial amb un poble com és Castellà. Val? No tots els pobles tenen la sort de tindre tot aquest teixit industrial a l'entrada d'un poble amb les avantatges que genera, no? Vull dir, al final genera ocupació, genera llocs de feina, vull dir, dona una qualitat de vida i dona unes oportunitats de treball que bueno, és el que sempre hem dit, no? Nosaltres ens queixàvem de fa anys que a vegades pensàvem que l'Ajuntament antigament vivia una mica esquenes a la realitat industrial, però això avui en dia hem de dir que anem molt de la mà, que hi ha una conscienciació molt, molt gran i que hi saben que han de promoure que puguin vindre empreses. Doncs, bueno, les empreses més interessants al final són les que generen més jocs de feina, no? Empreses més tecnològiques, més innovadores, amb més viabilitat de negoci a llarg termini, però bueno, al final també tenim les empreses que tenim, no? No ens podem inventar l'empresa ideal, al final ens hem d'adaptar i bueno, pues intentar captar, i l'Ajuntament pues, també té, bueno, pues, quan té projectes pues, també es pot posar una mica del seu cost. Bueno, no és que pugui posar, vull dir que pot també ajudar a que les empreses que vinguin, doncs, bueno, fer un ambient atractiu, no? Per exemple, ara és important, no sé si això en teniu constància, però hem aconseguit un projecte de la Diputació, uns fons de la Diputació per un projecte que és dinamització de polígons, no? I s'han adjudicat més de 700.000 euros per la millora de tot el polígon, no? Amb unes accions concretes, però bueno, això fa que el polígon, doncs, amb aquesta actuació tan gran, doncs, bueno, millorarà molt a nivell de senyalitzacions, a nivell d'enllumenat, amb altres qüestions que fa que el polígon, doncs, bueno, doncs, també sigui, que els polígons de Castellà siguin més atractius perquè les empreses decideixin vindre aquí, no? Jo crec que amb això estem fent un esforç comú, i bueno, és posar les coses fàcils i maques, doncs, per ser atractius per les empreses i per les millors empreses.
Joaquim, podem dir que hem aconseguit el que volíem, que era posar les coses sobre la taula i entendre-les una miqueta millor.
Sí, espero que hagi sigut així, sí.
I tant, moltíssimes gràcies.
Doncs gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Molt bona tarda, fins ara.
I molt bona tarda. Molt bona tarda a tu també, Carme.
Gràcies, bona tarda, Guillem.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Les flames a les finestres. Ja s'han apagat les llums de tots els portals. Han fet clandestins la teva lluita i el teu nom. I ja no som ningú quan surt el sol. S'han acabat les nits a sobre les cendres. Han caigut les portes que s'havien tancat. Hem esgarrapat els silencis i els paranys. I aquesta nit durarà molts anys. Que som bruixes. I aviat sortirem del cau.
Connectats amb Carme Reverte.
Soc l'Aran Cosano, del Prat, i la meva recomanació cultural és la sèrie The Blacklist. The Blacklist és una sèrie de crims i suspens que segueix a Raymond Reddington, un criminal de perfil alt que es lliura a l'FBI després d'anys evadir la llei. Raymond Reddington ofereix col·laborar amb ells, però amb l'única condició de que treballi exclusivament amb Elizabeth King, una jove i prometedora agent de l'FBI. Junts han d'enfrontar-se a una llista secreta de criminals perillosos, coneguda com la Llista Negra, d'aquí ve el nom de Blacklist. Mentre Raymond Reddington amaga secrets sobre la seva relació amb l'Elizabeth i el seu passat misteriós. La sèrie combina investigació criminal amb girs sorprenents i un enfocament en les relacions personals i la traïció. Normalment, els capítols d'aquesta sèrie duren entre 40 i 45 minuts i podeu veure les 7 temporades a Netflix.
A la tarda, no et desconnectis. Connectat.
Castellà serà capital de la sardana del 2027. La candidatura impulsada per l'agrupació sardanista Amics de Castellà va ser la més votada dissabte passat en l'acte obert celebrat a la sala de plens de l'Ajuntament de Manresa. La Vila Vallesana serà el punt de trobada per organitzar activitats culturals per reivindicar, difondre i promoure la sardana des de l'àmbit musical, però també com a patrimoni cultural i com a dansa popular. Per saber què suposarà per a Castellà aquest honor, ens acompanya Joan Ventura, president de la SAC i membre de Som Sardana. El tenim amb la nostra companya Marina Antúnez. Endavant.
Avui estem d'enhorabona perquè l'entitat sardanista d'aquí de Castellà, l'agrupació sardanista Amics de Castellà, doncs serà la... Bé, li han donat aquesta possibilitat de ser la... o d'assumir, podríem dir, la capitalitat de la sardana l'any 2027. I per parlar-ne tenim el seu president, el Joan Ventura, amb nosaltres. Hola, Joan.
Molt bé, molt
benvingut.
Bon dia.
Capitalitat de la sardana, que no és poca cosa.
No.
S'ho gira feina.
Sí, se'ns gira feina. Se'ns gira feina i, bueno, intentarem fer el millor possible que puguem fer-ho i poder estar a l'alçada, doncs, de moltes capitalitats que hi han hagut, potser com a pobles, potser algunes que eren més fluixetes i que Déu ho han sigut i també han tingut una bona acceptació arreu i bueno, nosaltres intentarem fer el millor possible.
Mm-hmm. Això ho vau saber dissabte, no sé si us ho esperàveu.
A veure, el pla per a la presentació... Mira, això ve des de que hi havia l'obra Olla Popular que feia la ciutat Pubilla de Sardana. Jo, com a gentar sardanes, que ja porto més de prop de 40 anys, potser ja com a president, entre diverses fases que he estat, bueno, pràcticament molts anys, jo vaig dir que fins que no siguéssim ciutat Pubilla, que jo no deixaria les sardanes, perquè, a veure, aquí el poble... Què carai, hi ha pobles que són ciutats Pubilles i són pitjors que nosaltres. Dic, doncs, ho hem d'aconseguir. Allò es va acabar i llavors va assumir la Federació Sardanista de Catalunya, després Confederació, vam assumir, que jo ja formo part doncs, de l'executiva doncs, de la Confederació, o Som Sardana en aquests moments, vam assumir el que... Vam canviar el nom, es va canviar el nom, més de Ciutat Pubilla, doncs, capital de la Sardana. Més fàcil per poder accedir-hi, menys problemes i menys exigències que amb la Ciutat Pubilla. I vaig dir, bueno, doncs, ara haurem d'anar per això, no? I ara, doncs, suposo que serem la 14 o la 15a capital de la Sardana. I, bueno, doncs dissabte...
Perquè cada
sí.
Quan es nomenen? Cada any?
Cada any es nomena un poble que es presenti. El que passa és que són a dos anys vista, a més. Perquè ara, precisament, dissabte va acabar a Manresa i ara aquest dissabte comença Olot. Hi ha la proclamació de capitalitat ben bé amb els actes, doncs Olot comencen fins al març de l'any que ve. Març de l'any que ve donarem peu al Vendrell i després el 27 doncs donem peu, haurem d'anar al Vendrell que donarem peu doncs a l'inici doncs de Castellà, no? I, bueno, cada any. I ara, doncs, bueno, doncs a final d'any es comença ja a demanar si hi ha algun poble més que vulgui ser-ho pel 2028. I llavors, doncs, bueno, quan acabi Olot, doncs se sabrà qui és el 2028, sempre a dos anys vista. Llavors hi ha feina, s'han de programar moltes activitats, algunes.
Clar,
activitats.
Perquè se suposa que les activitats que s'han d'organitzar han de ser aquí al municipi, o vosaltres també heu de fer activitats a fora?
No, aquí al municipi. O sigui, nosaltres, a part de les activitats que ja fem normal de l'any, Si Sant Josep, Sant Jordi, el Vallès d'Estiu, Festa Major, Puja de Creu, bueno, totes les activitats, doncs hem d'afegir-hi aquí, hem d'afegir-hi les que promou i les que fa la Som Sardana, com els premis de Capital de la Sardana, que es faran aquí, donar l'entrega de premis, medalla, la medalla al mèrit sardanista, llavors les entitats que fan aquests anys, a partir de 50 anys, 100 i així.
Quan es fa això?
Això es farà, això sí, el novembre es fa, això es fa el novembre. I llavors s'ha de fer doncs, una proclamació doncs, el primer de març, doncs, que el poble, bueno, hi ha activitat del poble que ha de fer. Doncs. Jo crec que amb una capitalitat d'aquestes, lo fort de lo bo que pots, a veure, com ho diré la paraula, no triomfar, sinó que pots gaudir d'una bona proclamació, és que el dia de la proclamació tinguis un espectacle bo, un espectacle bo. I que la cloenda, que és el març de l'any següent, també tinguis un espectacle bo. Uh-huh. Aquest dissabte a Manresa va ser un espectacle fantàstic. Vull dir que hi havia la Polifònica de Porreig, hi havia la Bisbal, i després hi havia la Càmera i Cor de Catalunya, i quatre cantants, hi havia la Bet, hi havia tres cantants més de més. I això a dalt d'un escenari, veure tanta gent allà i els violins i com, bueno, era la pell de gallina, eh?
Clar, llueix.
I esclar, vull dir, llavors estava el Teatre Cursal de Manresa estava a tope, vull dir que nosaltres aquí potser paguem de que no tenim potser un lloc gran per dir, tenim un teatre, sí, tenim un auditori de 300 persones. I ja està, però segons quin espectacle gran no el podem portar allà. Tenim la sala blava amb 500 persones sentades, bueno, i després tenim l'espai Tolrà, que el recinte firada, allà s'hi ha de fer, si vol fer alguna cosa amb cari ulls, s'ha de donar-li un giro, però totalment, no? Però bueno, el dissabte, ja et dic, a Manresa hi va haver... Sí, el dia 23 de febrer s'acabava el plaç per presentar les candidatures. I llavors el dia 21, que era divendres, al vespre no hi havia ningú. Només hi havia castellà. Només hi havia castellà. Feia temps que ja ho havíem... Bueno, jo...
Tu ja ho anaves coent.
Amb un ple que ho van aprovar el mes de maig i no sortien les bases fins passat vacances, no? Però jo...
Ja hi anaves de cap.
No? Vam fer... Bueno, vaig fer un projecte que... Bueno, des d'aquí, com que està un poc d'allò, doncs em va ajudar la secretària de Som Sardana, perquè estan acostumats a fer moltes històries, i clar, vull dir que... I bueno, i vaig fer la programació de tot un 27 de coses que jo pensava que podríem fer i que podien estar bé. I llavors ja et dic, el divendres 21 només hi havia castellà, i el dissabte al dematí es va presentar Montcada. Montcada, que acabava a plaça el diumenge. Bueno,
ai,
clar, mentre el divendres no hi havia ningú més, dic, això està pues ja xupat, no? A veure, ho tenim i ja està.
Clar, perquè es pot declarar desert?
No, teòricament no. Vaja, no ens ha passat mai, eh? Vull dir que... I llavors, doncs, bueno, em diu, bueno, jo pues, el dia... Jo vaig fer l'aplec i el jurat que representa el jurat d'aquest primer cop ha sigut doncs, la Som Sardana, els membres de la Junta de Som Sardana, sense secretària, sense el personal d'allà, ni jo, que no m'hi van deixar ser, evidentment, part implicada, doncs es van reunir el dia 3, o sigui, l'endemà de l'aplec de la Sardana i aniversari nostre, doncs es van reunir d'allò i no em van dir res, eh? No se'ls va escapar ningú dir-me res. Vull dir, allò que a vegades dius, no ho diguis, però ets tu, eh? No ho diguis. No. Però no, vull dir, fins al dissabte.
Vas haver de patir una setmana.
Sí, però al final va arribar el dimarts o dimecres i dic, escolta, saps què? S'ha acabat. Vaig agafar el Carles de la Junta de Sardanes, el Carles de Zemí, dic, anem a pagar tot el que hem fet per la plec i l'aniversari, anem a pagar i anem a esvergir la boira, perquè és que si no, en sèrio, que vas pensant i vas pensant, a vegades quan estàs sentat allà al sofà, penses... Hòstia, però què passarà? Ho seré? No ho seré? I allò que dius, uf, va, pensa a l'altre poble, vull dir que anar. I, bueno, al final, doncs, bueno, sí, jo allà al Saló de Plens de l'Ajuntament de Manresa, doncs, bueno, quan va ser l'hora de que el president el responsable de la capital de la Sardana va llegir l'acte de l'acció de les pobles, no, només faltava els tambors aquells.
Amb el redoble.
Exacte. I, bueno, i clar, llavors ja vaig agafar el cap, dic, bueno, em vaig posar amb el cap
així. Vas emocionar,
així,
eh?
I, bueno, i com va sortir, bueno, sí.
Clar, et vas emocionar.
I ja està. Ara se'ns gira feina i ja està. Tenim 2 anys, però els 2 anys passen de pressa, però hi ha molta feina per fer. Vull dir, perquè s'han de... Ja sé que són a 2 anys, però s'han de llogar coses que en aquests moments potser no surten durant l'any. Hi ha activitats, doncs, que no es fan i no surten a fer bolos pels pobles, ja. I aquestes s'han de mirar de lligar. I, bueno, vull dir, veure què.
Bueno, ja tenim agrupació, ja tenim capital de la setmana, ara ja només falta tenir copla.
Sí, però les coples... bueno, la copla... Nosaltres ja tenim, o sigui, una part de l'any, del 2027, ja el tenim cobert amb coples bones, també. Però tenim les nits d'estiu, Bisbal, Llobregat, Juvenil, Sant Jordi, Sant Josep, també tenim... Bueno, Sant Josep, Sant Jordi, després tenim el Puig de la Creu, tenim Festa Major... Vull dir, a veure, aquestes ja activitats ja estan. Llavors hem d'anar omplint, per poc que puguem, doncs, altres mesos, i potser algun mes hi haurà 2 coses... perquè doncs, s'ha de fer la proclamació el mes de març, s'ha de fer un concurs de colles sardanistes, va dir pel Campionat de Catalunya, s'ha de fer un concurs de punts lliures, s'ha de fer la final de les colles de Barcelona, que intentarem fer-les aquí, s'ha de fer la cloenda, hi ha algunes activitats doncs, que, a veure, n'hi ha que per si soles ja es munten. S'ha de fer la trobada de centres cívics de Catalunya, també.
O sigui, tot això, per ser capital, estàs com tot compromès això, a fer-ho.
Bueno, si hi ha algun concurs d'aquests de colles no el vull fer, no el vull fer, però bueno, la cloenda, la proclamació, la cloenda, d'allò dels centres cívics, això ja ho posa dintre de les bases que s'ha de fer. I llavors el concurs de colles també se n'hauria de fer, perquè, allò, i principalment el punt lliures, que és el que trau, diguem, a més gent, no? Uh-huh. I llavors, doncs, bueno, i llavors... Pot ser alguna, l'activitat, l'entitat pot promoure alguna activitat que vulgui. Vull dir,
clar, perquè d'ajut econòmic en teniu per poder fer tot això? Extra, diguéssim?
Bueno, l'ajut econòmic, entre pocs diners que tindrem l'agrupació, perquè ara, a veure, l'agrupació després d'haver fet ara aquesta activitat de l'aniversari, la plec, hem quedat pràcticament a zero, quedem, llavors ara tindrem les subvencions que, com vinguin, tindrem els diners... entre Diputació, Generalitat i l'Ajuntament de Castellà, entre la subvenció anual i l'especial de l'aniversari, doncs també tenim els calés, uns calés que ens arribaran de l'aplec, dels aplecs també, que ens arribarà l'ajut dels calés que hem de cobrar de l'any passat de l'aplec que vam fer. Llavors tenim els quotes de socis.
Però clar, llavors, això ja és habitual, això és el que ja, tenim sempre, no?
Bueno, sí, el soci sí, el soci és el que tenim sempre, la comissió de plecs també és el que tenim sempre, però l'ajut extraordinari als 50 anys no que no els hem tingut sempre. Aquests els demanem per primera vegada, fet 50 anys, i els demanem. I llavors vam haver de presentar un pressupost del que faríem aquests 50 anys de tot aquest any. Vam fer un pressupost que incluïa doncs, la plec aniversari que vam fer, que nosaltres hem hagut de pagar i que ja recuperarem els calés, perquè, clar, evidentment... Clar. Llavors, l'intenció és de fer per la diada al novembre, la diada sardanista que fem al novembre, fer-hi alguna cosa més i donar la cloenda doncs, en aquest aniversari i fer alguna cosa especial també. I llavors tinc pendent també de l'últim trimestre de l'any fer un concert espectacle amb alguna de les coples acabant de commemorar doncs, aquest aniversari, no? I llavors doncs, farem els 2 anys doncs, de lo que anàvem fent fins ara, no estirarem més la màniga, la màniga que diuen, i llavors intentarem doncs, fer una mica de calaix per poder arribar al 27 tenint algun diner que puguem
reserva,
fer alguna
no?
cosa. Uh-huh. Llavors hem de tindre el contacte, evidentment, amb totes les entitats culturals i esportives que tinguem al poble perquè ens facin i ens ajudin a fer alguna activitat o conjuntes o separats. Vull dir, a veure, a mi m'agradaria poder entrar, que espero poder entrar d'una vegada ja, en els col·legis, en els col·legis amb el tema de la sardana, que no hi ha manera de poder-hi entrar, no sé què passa, ni extraescolar ni res, i hem de mirar d'entrar-hi perquè per almenys el 26 puguem tenir les escoles totes amb el tema de sardanes. Pel 27 jo m'agradaria fer una gran trobada en el camp de futbol, com es va fer amb el Guinness de Gitanes, i que tothom veiés sardanes i les escoles aniguessin totes a una trobada d'aquestes grans, no? Que dius, bueno, per lo menos. Llavors, altres activitats, alguna rua d'aquestes que fem i tal, i, bueno, hi ha moltes coses per poder fer. A mi m'agradaria fer una obra de teatre al món de la sardana. Mm? Se n'ha fet alguna, amb el grup Mel i l'Anna Abad, que és la de... L'Anna Abad toca la tenora amb la Maricel, i té un altre nom artístic perquè també canta i toca piano, i ell ha fet alguna obra d'aquestes. Jo li vaig dir, abans de ser, li vaig dir, escolta'm, com ho tens per allò? Perquè, clar, no li diré pas al gener del 27, m'entens? I, bueno, hi ha coses que... No hi ha fet moltes coses, el que passa que, clar, tema econòmicament, vull dir, també, doncs, la predisposició de l'Ajuntament és la que manarà molta part econòmica d'això, no? Vull dir que... I, bueno, intentar preparar-ho, ara, doncs, bueno, posem fil a l'agulla a fer una comissió de la capitalitat, que és el que hem de fer primer, i aquesta comissió, doncs, una mica dirigirà una mica la cosa, no?
Uh-huh. Molt bé, doncs n'haurem d'estar pendents, en tornarem a parlar més endavant, com s'està coent tot això, uh-huh. I esperem, doncs, això, que al final el 2027 sigui un any ple d'actes sardanistes, no?
Esperem.
Com ha de ser.
Esperem.
Doncs, Joan, gràcies per haver vingut.
Molt bé, vosaltres.
I fins aquí arriba aquest Connectats de dilluns. Hem iniciat una nova setmana. Demà la continuem quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Fins aleshores, acabeu de passar una molt bona jornada. Adéu-siau.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM. A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats i situació familiar. Troba la teva oficina més propera a kida.es i parlem-ne sense compromís. A Kida, cuidar-se, s'escriu amb Q.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mechanic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mechanic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mechanicpizza.com.
Mechanic Pizza. Amore per la pizza.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari,
és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.